vuelta. Anda tanto que una frenada de Márquez. Una frenada de Márquez. Pasa Dolan, pasa Dolan. Márquez, per dintre. Tira Marc per dintre. Guanya el Dolan, guanya Márquez. Guanya Márquez, guanya Márquez. Segon Dolan, tercer Maverick. Sí, sí.
Brutal.
Sí, collons, que sí.
Brutal.
La ràdio és emoció, la ràdio és sentiment, el tot gira, és tot això sumat, i quan ja el Damià encara li sumes una miqueta més, i et poden donar narracions com la que vam donar la setmana passada amb aquesta gran victòria de Marc Márquez al Gran Premi de Tailàndia, un gran premi nou amb un final, ja us dic jo, espaterrant, que vam fer que pràcticament ens aixequéssim tots a l'estudi, aplaudíssim, i esperéssim a que d'aquí 7 dies ja podem cantar o no aquesta victòria final a la general de Marc Márquez al Mundial. Per això avui, quan passen 12 minuts de les 7, hem portat a aquest estudi 3 de Catalunya Ràdio el Damià Aguilar. Com estàs, Damià?
Bona tarda.
A punt per marxar cap al Japó, imagino. Marxes?
Marxarem, sí, dimarts.
Marxes dimarts i el diumenge a les... És d'aquests d'hora que ens fan llevar unes hores que no hi ha carrers posats, no? A les 7, a les 7, home, encara.
Anava a dir, bueno, és que no m'atreveixo a dir-ho, perquè sé que després us enfadareu. Bé, Austràlia és pitjor perquè són les 6 del matí, però bé,
sí,
deixem-ho
així. Sí, no, de moment anem cursa a cursa, fem una filosofia d'entrenador de futbol. No li importa tant llevar-se aquestes hores, perquè com que no va a dormir, ja dorm després, amb el Lluís Costa. Lluís, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Em confirmes que no vas a Japó i que ens acompanyaràs?
No vaig a Japó perquè no m'ho he dit, si no aniria.
Home, no t'ho hem dit.
I el diumenge que ve serà el primer dia que no veuré ni els warm-ups ni cap cursa, només la de MotoGP.
Com
és? Perquè tinc un entrenament a Calafat a les 10 del matí amb una moto que correré amb clàssiques
i
he d'entrenar, llavors sacrifico els warm-ups i les curses de Moto3, Moto2 i estaré a MotoGP amb vosaltres.
Clar, bona pensada, sí.
Ah, però la cursa, almenys...
Em sap greu, em sap greu, però he de rendir tot el dia.
Però estaràs al nivell aquest alt de...
Segur.
I a veure si et tornem a sentir aquests crits de fons, el aquest, que em sembla, diria jo, que era de Lluís Costa.
Era meu,
també ens acompanya el Raül Torres. Com estàs, Raül? Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Raül
com
Torres
estem?
Ja ens va acompanyar i ens va analitzar perfectament. Ara no recordo la cursa, m'has de fer tu el...
La Sachsenring.
El Raül, que ja ens explicava que era el boig de les motos que havia d'anar a l'illa de Man, amb aquella cursa que diuen que és la cursa més perillosa del món.
El famós TT.
Què tal?
Pues molt bé, em feia 18 anys en el sènior TT, l'espanyol més ràpid que mai ha corregut allà. Vam rodar a 200 km per hora de promig la volta, però qual cosa, pues contentíssim.
Va, després ens explicaràs alguna bogeria que també tens plantejada, però ja fer aquesta bogeria de l'illa de Man, ja em sembla un mèrit, i a més amb aquests resultats. A veure si us mulleu o no us mulleu. D'aquí a 7 dies estarem fent un especial Marc Márquez?
Per suposat.
Sí?
Jo crec que clar? Sí. Jo veig claríssim.
Recordem, els comptes són clars. Márquez ha d'acabar per davant de Dovi,
sí,
a no
dos.
Ser que siguin...
Si tots dos pugen al podi, ha d'acabar per davant de l'italià. Si no pugen al podi, es pot permetre el luxe d'acabar una posició pel darrere i de perdre 2 punts respecte a Dovizioso.
Jo penso que sí, penso que el Damià s'anirà de festa a Japó, a un bar d'aquests amb el Marc.
Home.
I el Marc, amb la distància que els hi porta, 72 punts respecte al Dovi...
77.
Té 77? Sí, 77, perdó. Aleshores, són molts punts. Trobo que el Marc a l'ADN, com sempre diem, és xampany o ambulància. Aleshores...
Ara, que serà campió, no en tenim cap dubte, però sí. Clar, aquí el dubte... no sé què em diràs tu,
jo
Damià.
Jo no ho veig clar.
Ah, és que si no entres tu, Uri, que m'has dit avui que no ho seria, no?
Jo, és que com que és boig, no, bon sentit de la paraula, clar, ell si pensa en clau de campionat, no té per què ficar-se en una guerra absurda, que guanyi Dovi, tot i que corre a casa a Honda, i això també és molt important, però si, clar, si corre en clau de campionat, no serà campió al Japó, però com que ja sabem que el seu ADN és anar a sac, per dir-ho d'alguna manera, doncs a qui em fa més por, i en un circuit en què no sé si és més favorable a la Honda o a Ducati, però també corres a casa, amb la qual cosa, bé...
Ja... Ell la setmana passada, després de guanyar Tailàndia, deia, l'important és guanyar-lo, tant se val on sigui. La variable que hem de tenir en compte, primer, és que la Ducati ara mateix és una millor moto que la Honda a Japó. Això per començar. La segona variable és la meteo. Recordeu que l'any passat se la van jugar a l'última volta amb molta aigua a la pista i que qui va haver d'arriscar en aquell últim revolt va ser Márquez, es va passar de frenada i Dovi va seguir la seva i va guanyar la cursa. Per tant, un primer segon a favor de Dovi vol dir que Márquez fent el Porres a Austràlia serà campió. Evidentment, no és el que vol Márquez. Márquez vol ser campió, pujant al podi com a mínim o guanyant la cursa. Si té l'oportunitat, se la jugarà, perquè ja ens ho ha demostrat aquesta temporada, que ja tenim clar més o menys com funciona, no? Però el que està clar és que jo crec que hi ha l'opció que Dovizioso guanyi aquesta cursa.
De seguida continuem parlant, però sento l'ambient del nostre a Tarragona, veig la televisió i em sembla que ja se'ls el Carles Vila em dirà.
Confirmat, suspensió definitiva del partit d'avui entre el Nàstic i l'Alcorcón. Hi ha hagut una reunió i el que encara s'està pendent és saber quan es jugarà el que queda de partit. Però vaja, el que sí que se sap és que avui no jugarà, se suspèn el partit per al problema d'enllumenat i per la pluja, per l'estat del terreny de joc, amb aquest 0-3 favorable al moment a l'Alcorcón.
Gràcies, Carles, i que no sigui res a Tarragona, a les comarques tarragonines, aquests efectes ja molt més minvats de l'huracà Leslie, però que estan afectant i que han fet que aquest partit s'hagi de suspendre amb la victòria de l'Alcorcón per 0-3. Qui segurament ha sigut més contundent a l'hora de dir-me que d'aquí a 7 dies serà un sí, Márquez campió, és el Raül.
Jo ho tinc claríssim. Igual com a Sánchez Nering vaig tindre claríssim que guanyava, ara també ho veig. Auguriram no tenia per què guanyar la cursa, no tenia per què prendre els riscos que va prendre, per exemple, l'última volta, que va ser una volta espectacular, vull dir, la lluita amb el Márquez i el Dovi, i no tenia per què, perquè també era molt fàcil caure. Per la mateixa regla, jo el veig guanyador a Motegi. Si més no, és el que abans deies tu, Lluís, que o guanya o, malauradament, acabarà a terra.
És que els hi porta molts punts. Si estigués a 5 punts, 6 punts, que arribes a Chester, l'última cursa, sí que has de quedar darrere del Dovi, perquè són 5 punts, si ell guanya, li restes 5, però, i tu fas segon. Però és que són tants punts que sortirà a guanyar.
Lluís, deixa'm fer l'altra lectura. Per això mateix, són tants punts que només tens de perdre. Si caus i et fas mal i no pots córrer el que resta de temporada...
No, però no pots pensar-hi en això. No pots pensar-hi en
però
això.
És que és igual, si queda per darrere de Dovi, a la següent cursa fent el 15è,
sí,
o el 18è...
13 o 14 seria campió.
Serà campió.
Bueno,
imagineu-vos el que estem debatent, eh? Ja no estem debatent.
Ja.
Hem arribat a un punt...
Que guanyarà, però a on?
Hem arribat a un punt que ens ha donat tantes variables de la mateixa situació que no som capaços, fixeu-vos, sí, tu, Raül, ho tens molt clar, però jo ho sento, jo no sóc capaç d'afilar tan prim en el sentit de dir amb què em sortirà. Perquè tinc molt clar que arriscarà, que si es troba en l'última volta per jugar-se-la, se la jugarà, però que té el cap a lloc. És a dir, el Marc ja té el cap.
Imaginem-nos que per aquelles desgràcies, toco fusta, tots sou tots testimonis que estic tocant fusta, que no passi res, que sóc el primer que no voldria. Imaginem-nos que per aquelles coses que ningú vol, el Marc caigués, ara m'ho tegui, per qualsevol cosa, per la pluja, per qualsevol... es toqués un altre pilot, i, pues, mira, com el Pol, no? Trenques la clavícula. És que trenques la clavícula, 24 hores t'han operat, tens una placa i uns cargols, i amb l'avantatge de punts que porta es pot permetre el luxe de curar-la bé, per dir-ho d'una forma, i a València haver de puntuar mínimament per ser campió del món.
És la realitat.
Aquest avantatge que porta és clau.
Sí, però això ja em sembla evident. Al final estem intentant desxifrar si serà campió al Japó o serà campió una setmana més tard.
Home, aquesta manera, fent càlculs ara, tu pensa, tocant fusta, també la toco, en cas de 3 victòries de Dovizioso amb 3 zeros de Márquez, Márquez continua arribant com a líder a l'última cursa a València amb 2 punts d'avantatge, és a dir que imagina l'avantatge tan gran que té. Toquem fusta, Vull dir, no vull veure aquest panorama ni en pintura.
Això és una cosa que m'heu d'explicar, perquè les declaracions, mira, amb el Damià les sentíem, les traduíem, i jo, quan tu feies, després de la cursa a Tailàndia, deia el Marc, diu, tenia ganes de guanyar a Dovizioso, a Ducati, perquè sempre en tots els finals en guanyen ells. I jo pensava, home, però què diu? I després ho vam mirar, i era així. Com és que el Mundial arriba tan desigualat, si a priori tenim unes motos que li fan tanta ombra al Marc Márquez?
Perquè segurament, jo crec que el que marca la diferència aquesta temporada és que Ducati no va començar bé. Recordeu que Dovi va guanyar a Qatar, sí, és cert, és un circuit molt de Ducati, sempre ho ha estat, però després la trajectòria d'aquelles primeres curses de Ducati no ha estat bona, i Lorenzo no comença a guanyar fins al Gran Premi d'Itàlia a Mugello. És a dir, que el que Ducati perd en aquelles primeres curses és el que després li ha mancat en el final de temporada, claríssimament. Jo crec que si Ducati haguessin estat al nivell del Dovi d'ara, o del Jorge de Mugello, o del Jorge d'Àustria, a principi de temporada estaríem parlant d'una altra cosa. No et dic que el Marc no estigués per guanyar, però estaríem parlant d'una cosa molt més ajustada i amb molta més emoció. no? Perquè moltes vegades ens queixem que no hi ha tanta
emoció. Ha sigut com un Mundial que el Marc ha sigut molt regular i han sigut els altres, els irregulars. El Marc ha fet la seva feina, per dir-ho d'una forma, i ha sigut Ducati, Dovi, Lorenzo, han sigut les Yamahas o altres equips que, doncs, que han anat fallant, han tingut caigudes, han tingut problemes que la moto no s'ajustaven als circuits, a les condicions que pertoquessin aquell cap de setmana, i han sigut, jo crec que han sigut més els altres equips i els altres pilots que han perdut punts, i clar, senzillament el Marc ha anat puntuant sempre al capdavant, i clar, al final pues, tens aquest gap.
Ara ja hem de, quan parlem o fem tertulies d'aquesta mena, ja no hem de parlar dels títols de Márquez. Márquez guanyarà el seu cinquè títol de MotoGP, això és evident, en els últims 6 anys. Ja hem de parlar de la dimensió de Marc Márquez, perquè no sé quan hem de trigar o què ens pot costar dir que és el millor pilot de la història.
Uf.
Això m'ho ha de valorar més vosaltres, que teniu més perspectiva.
Segons els títols, és Agostini, després és el Nieto, i després seria el Rossi, i després seria el Márquez. Però bueno, el Marc, per lo jove que és, els mundials que porta, tant en MotoGP com en Moto2, com en 125, tot fa pensar que si segueix 5-6 anys més del que porta...
Agostini, que són 13?
15. Home, si hi ha una autopista a ser el millor de la història, Márquez hi és en aquesta autopista.
Home, 15, per això, potser 10 anys...
No, 15 és molt difícil. Més. A més, era una altra època.
Hi ha una anècdota, també, perquè Agostini, recordeu que va guanyar 2 mundials en la mateixa temporada, quan corria 350 i 500. Hi ha una anècdota d'aquesta temporada, es van trobar en el paddock Agostini i Márquez, es van anar a saludar, i el Marc, abans de dir qualsevol paraula, va mirar a l'Agost i li va dir 15, en plan de conya, rient. Es van saludar i van marxar cadascun pel seu cantó. És a dir, com dient, tranquil, que un dia vull arribar als teus 15. Jo estic seguríssim, i això entre els periodistes que fem MotoGP ho hem parlat moltes vegades, estem seguríssims i posaríem la mà al foc, que Márquez té entre cella i cella superar a Valentino. Com a primera fita de totes. I Valentino, en unes declaracions recents, ha dit... Sé que Márquez em superarà, però no em preocupa.
Sé que Márquez em superarà, eh?
Home, és que avui hi havia, sembla que era avui, oi, un tuit del Mick Doohan parlant d'això. Diu, clar, és que ja està a punt de fer el cinquè de MotoGP i té 25 anys. Llavors, clar, si tingués una carrera com el Valentino d'arribar fins als 40 amb aquestes garanties, estar sempre al capdavant, doncs, clar, queden 15 anys per lluitar per títols. Si ja n'hi tens 5, a més els de les categories petites... Pues clar,
només
ser
que en guanyi la meitat ja té els 15 a l'Agostini.
Ja el té.
D'entrada haurem d'anar pas a pas. La setmana vinent, el diumenge vinent, a partir de 6:45, Univers MotoGP dins del Tot Gira, amb el Lluís, amb el Damià i segur que amb el Raül escoltant, viurem aquesta cursa. No marxeu cap dels tres perquè hem de continuar parlant de motor al Tot Gira. I d'entrada he de fer deures perquè ja ho he com mig avançat. El Raül Torres ve de la Illa de Man de fer un projecte d'aquests que alguns li diuen però tu estàs boig o no? No només no estic boig, sinó que faig el 18è. I en tens un altre preparant. A veure, això ens vas explicar.
Doncs bé, l'altre projecte és... molts el coneixen com el Mònaco xinès, és Macau. Ens anem a córrer el Gran Premi de Macau amb tot l'equip Martí Motos i allà estarem. Pues, des de l'any 2005 que no hi havia cap espanyol corrent, l'últim pilot va ser el Pere Riba, que es va quedar malauradament en els entrenaments. I bé, doncs allà estarem per escriure un altre capítol a la història del motociclisme, si Déu vol.
A veure, veig que a tu t'agrada això del motociclisme extrem. Estem parlant d'una prova al nivell de l'Illa de Man?
És diferent. L'Illa de Man són carreteres, fas 60 quilòmetres voltant per carreteres, que si fos un tram de ral·li. I el Macau Grand Prix, per qui no ho conegui, és com el Mònaco de Fórmula 1. Corres pels carrers interiors de Macau, estàs envoltat pues, per els murs aquests de ferro i bé, el circuit fa 6 km 200 metres i doncs, allà, doncs, imagina't, 28 motos, doncs, a veure qui arriba primer.
I què et porta o quina és la teva afició pel perill?
Bé, no és el perill, però és l'adrenalina, és l'exòtic, serà la 65a edició del Macau Grand Prix, serà pues, fer alguna cosa realment diferent, alguna cosa que està a l'abast de molt poca gent, per anar a córrer aquí, pues, has de rebre invitació del Macrao Grand Prix, de l'organització. No perquè siguis qui siguis i t'hi apuntis t'acceptaran. Sí, sí. Vull dir, si no et reps explícitament una invitació, pues, no hi pots participar. Doncs, bueno, és una cosa que ens hem estat treballant, pues, corrent el TT, corrent la Norwest, corrent l'Ulster i donant, doncs, bons resultats, no?
Ara que et sentia, clar, és aquesta exclusivitat de poder córrer allà, és a dir, els 28 que correreu teniu una invitació, és a dir, no és... No és treure la targeta de crèdit i vull comprar la...
Exacte, allà corres per invitació, corres perquè, doncs, has assolit uns objectius, has demostrat que ets ràpid amb aquest tipus de curses bastant perilloses, vull dir, com a mínim la gent diu que sí, que estem bojos, però jo crec que, entre cometes, tenim el cap bastant ben moblat, saps el que t'atens i has de vigilar, has de prendre, doncs, els teus marges de seguretat, però tot això has d'anar ràpid, perquè així no tindries els resultats que tens, no?
Això és de l'11 al 18 de novembre, te'n vas al 7 de novembre cap a la Xina.
Exacte.
Tot preparat ja?
Sí, sí, a l'organització se n'encarrega de tot. Jo només, per exemple, vaig a marxar el dia 7, perquè el dia 8 hem de recollir la caixa a la duana, la caixa amb la moto i tot, i fer algun tràmit administratiu. I llavors el dia 10 ja ho hem de tenir tot a punt, perquè comencen allò els eventos i hem de fer roadshows i diverses coses per la premsa i el públic d'allà, i estem, doncs, una setmaneta entre les preparacions i fent events d'aquests, de cares a la imatge i al màrqueting, per dir-ho d'una forma, i llavors el que són curses i entrenos és el 15, 16 i 17 de novembre.
Una nova bogeria del Raül Torres, que segur que la completarà a Mèxic, i després ens ho vens a explicar aquí al Tot Gira, d'acord? Quedem així. Com que ja haurà guanyat Marc Márquez, ja tindrem menys emoció en el Mundial. Més motor, perquè, mira, em diuen que tinc el telèfon. Mira, fa uns quants dies explicàvem una notícia que la Laia Sanz no podria disputar el Rally del Marroc perquè té una doble infecció vírica i bacteriana. Aquesta notícia va quedar com molt a l'aire. La Laia Sanz no va disputar aquest Rally del Marroc i em sembla que la tinc ara mateix en línia. Laia, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bueno, anar fent... Em costa una mica estar al sofà, la veritat, i bueno, una mica avorrida ja.
Però... No, a veure, tu m'estàs parlant d'ànims, jo t'estic parlant de salut, home, que has passat una mononucleosi, no?
Sí, però bueno, no és el pitjor és un bacteri que es diu Coxiella i que, bueno, m'ha fet bastant la punyeta i bé, encara això de repòs, no? Però el problema una mica que se m'han ajuntat les dues coses, que ja la mononucleosi sola de per si et deixa tocat, però el pitjor és l'altre tema, que amb aquest bacteri, doncs, he hagut de prendre moltíssim antibiòtic durant molts dies i bueno, aquí estic intentant acabar de matar el bitxo.
Ara allò, el que diem sempre al periodisme esportiu és el període de recuperació. Tu això ho tens apuntat i ja saps quan pots tornar a pujar la moto?
No, això és el problema d'aquestes coses, no? Que no és com una fissura amb un os, que saps que és un mes i ja està, no? Aquí, doncs, jo ara mateix fent la més bondat possible per recuperar-me ràpid, però no tinc una data precisa i la veritat que ara mateix tampoc hi penso. Intento, doncs, això, recuperar-me, posar-me bé i bueno, serà una preparació pre-Dakar força diferent perquè estar en el sofà no és la manera que voldria estar, però a vegades, bueno, com les lesions o això, doncs no hi pot ser res, no? Són coses que passen i que, bueno, doncs toca passar-ho.
Perilla el teu Dakar?
Home, espero que en pocs dies poder començar ja a fer esport i poder tornar a entrenar, però ara mateix, de moment, encara de repòs.
Ja està, em quedo amb això, ens quedem tots més tranquils. Per cert, Laia, ara estàvem fent tertúlia amb el Demi Aguilar, amb el Lluís Costa, amb el Raül Torres, sobre aquest cinquè títol que, ja ho podem dir així, que guanyarà Marc Márquez. Si no és la setmana que ve al Japó, serà a Austràlia. Com valores que aquest nano faci això?
Bueno, la veritat que ens deixa sense paraules i res a dir, no? Tots veiem el talent que té, és impressionant i crec que tampoc no té límit, no? Perquè és superjove i tampoc... Sí, està clar que té molts rivals, però no té límit, no? Em senten joves que vés a saber quants mundials més guanyarà, o sigui que, bueno, nosaltres, doncs, divertint-nos veient-ho.
Ànims, Laia, que et volem veure al Dakar.
Gràcies.
ens ha deixat una miqueta... Ai, 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 que aquesta malaltia, quan no se sap ben bé què tens i com el pots recuperar... Però a veure, si hi ha algú lluitador, en això serà la Laia. Un últim apunt abans de deixar-vos anar a casa i que no us enganxin les turmentes aquestes que ens han de començar a afectar a partir d'aquí bastant poc. Avui, Damià, aquest migdia, has anat a veure el Maverick Viñales, era aquí a Barcelona, i ha sigut un gest exemplar el que ha fet.
Sí, de solidaritat. Sempre parlem dels patrocinadors dels pilots i avui hem de parlar d'un pilot que patrocina, no? Ha patrocinat un jove de Roses, l'Òscar Fernández, de 23 anys, com ell, i l'ha patrocinat amb 81.000 euros per una cama ortopèdica. L'Òscar fa un parell d'anys que es tracta de càncer, va fer una crida per xarxes demanant suport econòmic i el Maverick va respondre totalment. Avui ha passat a veure'l per l'Hospital de Barcelona, on està ingressat abans de marxar cap al Japó.
Vaig veure una mica penjar una foto i dic, ostres, si el conec. I mira, va donar la casualitat que en aquest moment pues, tinc la gran sort de poder fer coses com aquestes i em va sortir del cor. I molt satisfet d'haver pogut donar aquesta ajuda a un noi que ha estat lluitant molt. Bueno, sobretot la felicitat, no?, que se li veia al noi, i això és molt important, no? Ara està patint un altre càncer, així que tota la bona energia que se li pugui donar farà efecte.
Iniciativa molt maca del Maverick amb aquest convilatà, i a més em sembla que amic seu amb l'Òscar Fernández i el fet de finançar-li aquesta cama ortopèdica. Damià, Lluís, Raül, tornem a parlar la setmana vinent, esperem que ja celebrant amb l'Oriol allà a
Cervera.
Cervera. El lloc on va sempre.
A la Bona Teca, on reuneix l'afició de Márquez, i allà a les 6 de matí ja comença a haver-hi afició, i si no és aquest cap de setmana, haurà de ser l'altre
a quarts de 6. No passa res.
Sí, i si no l'altre, que no crec que sigui a les 4. Sí,
igualment matinarem. Ens tocarà matinar, però ens ho passarà molt bé. Gràcies, nois.